Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Set de novembre del 2023, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís, a una nova edició 2013, 2014, 2016 i, per què no, també aquest 2023. Avui l'Hostalpool Natació Sabadell pot conquerir a Hongria, a Budapest, la que seria la seva quarta Supercopa d'Europa de waterpolo femení. La quarta en aquesta última dècada, i això que n'ha perdut dues més, la del 2011 a Sori i la del 2019 aquí a casa, a Sabadell contra l'Horizonte de Catània. L'expedició fa dies que para per Hongria, ja ha jugat allà contra el Dunaus Baros a la Champions ara fa uns dies, i avui en directe aquí a Ràdio Sabadell, quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 7, les 6:40 de la tarda, UPSE Budapest, Club Natació Sabadell, amb l'Hostalpool com a gran favorit, com a candidat indiscutible a la victòria contra un rival molt rejuvenit, tot i aquesta condició d'anfitrió, tot i jugar la Supercopa a casa. Les waterpolistes ja han passat per l'Alfred Hayos, per la històrica piscina Magyar, que serà l'escenari d'aquesta Supercopa a la tarda, tercera, que s'hi jugarà allà. Les noies de David Palma han passat pel matí per entrenar-hi, també han dinat ja. De seguida anem cap allà perquè tenim el Pau Vituri com a enviat especial per narrar des d'allà la que ha de ser la quarta Supercopa Europea a les vitrines de Can Llong. El tenim, de fet, diria, de tornada ara a l'autobús cap a l'hotel. Per tant, d'aquí a 5-10 minuts connectem amb la capital hongaresa per saber l'última hora d'aquesta Supercopa d'Europa de waterpolo femení que juga a Budapest i també aquí a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A l'altra banda del vidre, com és habitual, la Beatriz Aguilar al control de so. Amb ella comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
No només hi ha Supercopa Europea de waterpolo, també tenim Champions masculina de futbol. A 6:45, el Barça visita el Shakhtar Donetsk a l'exili dels ucraïnesos a Alemanya, a Hamburg. Amb un empat en té prou l'equip de Xavi per passar matemàticament als vuitens de final en aquesta quarta jornada de la Champions. Sergi Roberto i Frenkie de Jong són les úniques baixes del conjunt blaugrana. L'Atlético rebrà a partir de les 9 de la nit al Metropolitano el Celtic Glasgow, i de la jornada d'avui, al marge dels equips de la Lliga Espanyola, destaquen sobretot el Borussia Dortmund-Newcastle, que juga en el primer torn, a la vegada que el partit del Barça, i a les 9 de la nit també juga, entre molts d'altres, el Milan PSG, Paris Saint-Germain, a San Siro. Atenció amb aquesta última hora. El Granada ha quedat eliminat de la Copa del Rei per alineació indeguda del porter Adri López. L'Arousa havia perdut 0-3 al camp, però l'equip arlequinat gallec passa ronda ara als despatxos per tenir més de 23 anys el porter de l'equip andalús i, malgrat això, tenir fitxa del filial del Recreativo Granada. Més coses. Tenis, Iga Swiatek ha recuperat el número 1 del rànquing mundial femení. La polonesa ha escombrat Jessica Pegula 6-1 i 6-0 a la final de les Finals 8, i d'aquesta forma li treu el lideratge del rànquing a Sabalenka. I per últim, el Barcelona és el líder de la Lliga Nacional de Futbol Sala i visita avui la pista del segon, del Gimbe Cartagena. 4 punts separen els blaugrana de l'equip departamental, que comparteix aquesta segona plaça amb el Xota. A 9:45 arrencarà el partit a Cartagena. I aquí a l'Hotel Suís tenim tot això.
A la recepció.
Passarem de seguida per Budapest, en bon punt arribi aquest autobús de l'Hostalpool Natació Sabadell, de waterpolo femení, al seu hotel de concentració. Allà hi tenim el Pau Vituri, que ens aproparà tota l'última hora i tot el que hem d'esperar d'aquesta Supercopa d'Europa de waterpolo, que juga, insisteixo, a 6:45 aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Però a més, tindrem Centre d'Esport Sabadell, amb Adrián Hortolà i també amb alguna que altra última hora no massa positiva. Tindrem més futbol amb la Divisió d'Honor Juvenil i la Nacional i una mica de futbol sala amb la segona B en el tram final de programa.
L'actualitat de la primera ref.
Parlàvem de l'eliminació del Granada. El sorteig de Copa amb diferents equips de la categoria de Primera Federació serà finalment el dimecres dia 15 de novembre a la 1 a les Roces. Es va ajornar en el seu dia per la suspensió de dos partits per condicions meteorològiques. El Gimnàstica Sestao, que juga aquest dimecres, i l'Atzeneta Zaragoza, que juga la setmana que ve, el que condicionava aquest sorteig precisament perquè depenia de quin equip s'hi classifiqués per veure com quedaven els bombos. I, per cert, una notícia en forma de lesió, una més al Deportivo de la Coruña. Ximo Navarro torna a lesionar-se, tercera lesió en 11 jornades del futbolista del Depor. Aquest cop, lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer Ximo en el partit a Irún, la golejada del Real Unión contra el Deportivo.
La notícia curiosa.
Publicava ahir a X, a l'antic Twitter, l'àrea de joc de la Ràdio Municipal de Terrassa, que l'acte arbitral de l'Europa Terrassa de Segona Federació recollia dos incidents amb els aficionats del Terrassa. El primer, al minut 45, el partit es va haver d'aturar al Nou Sardenya perquè uns aficionats identificats del conjunt agarenc van amenaçar de mort directament l'assistent amb un objecte que semblava una navalla, i en el 65, a la segona meitat, es va tornar a aturar perquè un seguidor va saltar a la porteria de l'Europa i, a partir d'aquí, llegeixo textualment l'acte, li va treure l'ampolla d'aigua que tenia el porter i la va tornar a tirar després amb un líquid diferent, al·legant al delegat de camp que era orina, no podent-se observar per cap membre de l'equip arbitral. Déu-n'hi-do.
De quin partit no estarem pendents?
Anàvem a dir un Vanuatu-Illa Salomón, amistós internacional femení previst per avui, però és que directament aquest partit ha quedat anul·lat.
I a les xarxes socials.
Gràcies, Ousama, t'esperem aviat. Luis García, és l'història a Instagram del Club Natació Sabadell de Futbol Sala, davant del gest d'esportivitat del jugador del Bellsport l'Hospitalet, Ousama, tirant-la fora en comptes d'intentar marcar gol quan va veure la gravetat de la lesió del jugador nedador. Per tant, des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, també aplaudim aquest gest, això d'entrada, i evidentment tot l'ànim del món pel lesionat Luis García.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant una exfutbolista del Centre d'Esports en el millor moment històric de la secció femenina. Va jugar com a arlequinada Adriana Martín.
Hotel Suís.
Som-hi, va! Entrem en matèria. Avui, dimarts, dia 7 de novembre, un dia que ens portarà, sobretot, a parlar de dos pols principals d'informació: Budapest i la nova Creu Alta, el Club Natació Sabadell, l'Estalpul Femení i el Centre d'Esport Sabadell, en el cas del conjunt arlequinat, amb Adrián Hortolà, amb el capi del Centre d'Esports, explicant una miqueta el parer, les sensacions, les impressions del conjunt de Gerard Bofill després d'aquesta nova derrota contra el Sanse. En el cas del waterpolo, ja us dèiem que tenim l'equip just a punt d'arribar a l'hotel de concentració a la capital hongaresa i, per tant, mira, el Pau Vituri m'escriu per via interna a un semàfor de l'hotel, concretament, tan bon punt baixi l'expedició sabadellenca, saludarem el nostre company, enviat especial i narrador d'aquesta Supercopa d'Europa, que avui enfronta les sabadellenques, l'equip de David Palma, contra l'UPSE Budapest, un equip jove, un equip que no surt amb el cartell de gran favorit en aquesta Supercopa que juga aquest vespre, tot i jugar-la a casa. El Natació Sabadell té una autèntica oportunitat d'or per guanyar la que seria la seva quarta Supercopa. De seguida passem per allà, de seguida comentem també les estadístiques històriques d'aquest partit, de seguida escoltem protagonistes, per exemple, a l'entrenador, al president o a la capitana d'aquest Estalpul femení, que avui mateix ja ha passat per la Alfred Hayos, una de les catedrals europees de waterpolo per entrenar-se, diria que a la piscina exterior, de seguida ens ho confirmarà el Pau Vituri. A la interior es jugarà aquest vespre aquesta nova Supercopa Europea. Aprofitem que parlem de waterpolo i que encara no han arribat a l'hotel per fer una pinzellada molt ràpida també de waterpolo masculí. Recordem que l'Astralpool masculí és l'únic que segueix el ritme de l'Atlètic Barceloneta a la divisió d'honor masculina. Co-líders i en plena de victòries tant els sabadellencs com també els mariners després de 7 jornades, 21 punts per cada equip. Recordem, dissabte, victòria folgada, còmoda del Club Natació Sabadell per 6-18 a la piscina del Real Canoe. Els de Quim Colet, de fet, van sentenciar aquest viatge a Madrid molt ràpid. A les primeres de canvi, amb un parcial inicial de 0-5 que es veia qualsevol tipus d'opció de sorpresa per part del Canoe. Aquest dissabte, a 2:15, al barri de Sants de Barcelona, a la Josep Vallès, Mediterrani, Astralpool, partit de Lliga. Anem cap a Budapest, anem a veure aquesta prèvia, anem a viure-la des d'allà, des de l'expedició de l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo femení de la Supercopa Europea. Som-hi, va! Un quart de dues. Ja us dic que el tema és logístic. El Pau Vituri el saludem de seguida. Tenim el David Palma, per això, parlant precisament d'aquesta final, d'aquesta Supercopa Europea de Waterpolo. Recordem l'horari a 6:45 en directe, des de 5 minuts abans, a les 6:40 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Waterpolo en directe des d'un dels bressols, des d'una de les ciutats de referència del waterpolo europeu, com és Budapest. Aquest UPSE del Pool Natació Sabadell. Recordem que l'equip no ha viatjat, com per exemple el Pau Vituri o com alguns membres de la directiva del Natació Sabadell ahir a la nit, sinó que ja porten uns dies allà perquè venen de jugar contra el Donauzbaros, partit de Champions, amb victòria soferta, com explicàvem ahir amb el Pau Vituri aquí a l'estudi abans de marxar cap a l'aeroport del Prat. Van guanyar d'un les de David Palma. S'han quedat directament a Hongria preparant aquesta Supercopa i amb aquestes sensacions arriba el tècnic de l'Astralpool a la final d'avui, aquesta Supercopa Europea.
Fa molta il·lusió per diferents motius. Un que jo trobo que és com la guinda, no?, del pastís de la temporada passada. Seria un any 2023 fantàstic, no?, aconseguir la Supercopa d'Europa, i perquè trobo que és un premi brutal, no?, perquè al final, si ho analitzes una mica, això només ho juga el campió d'Europa i el campió de l'Eurocup, no?, que és superdifícil arribar aquí.
Doncs fent valer aquesta condició de campió d'Europa, l'Astralpool Natació Sabadell, recordem, gran favorit per plantilla rejuvenida del rival, de l'UPSE, per ser el campió d'Europa de la màxima competició continental i no de la segona, com és el conjunt magiar. I fins i tot, si tirem una mica de història, recordem que el Natació Sabadell té a les seves vitrines a Can Llong ja 3 vegades aquest títol. Aquesta Supercopa va guanyar-la a Moscou el 2013, 10-9 contra l'Esquís Ismailovo. Va guanyar-la també el 2014 a Barcelona, 9-8 contra l'Olympiacos, i també a Barcelona el 2016, 10-9 contra el Mataró en aquell duel català. Per tant, les 3 vegades que l'Astralpool Natació Sabadell ha guanyat la Supercopa, les 3 ha estat per la mínima. Ara sí, Pau Vituri, Budapest, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Molt bon dia.
Lluna pot, que diríem per allà. Bona tarda, en hongarès. Com va l'hongarès a les primeres hores?
Te l'has preparat, aquesta?
Home, no, si et sembla.
Mira, Ibis Styles, Budapest City West.
A veure, Ibis és el nom de l'hotel, no fotem, eh?
Correcte, correcte. És ara mateix l'únic que tinc a la vista, l'hongarès. Fatal, fatal.
O sigui, has intentat llegir el primer cartell que tenies per allà.
Sí, sí, és en anglès, sí.
Acabem d'escoltar a David Palma en el primer fragment, explicant com arriben i, sobretot, una miqueta el fer valer que si estàs davant d'una Supercopa és que has guanyat ja un títol europeu. Per tant, pot ser la cirereta al pastís, com deia ara el David Palma. Explica'm l'última hora, Pau. Acabeu d'arribar a l'hotel de concentració, un dia mogudet des de primera hora, eh?
Sí, 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 tot just, res, ara fa qüestió de segons, ens ha deixat aquí el microbús que està transportant la plantilla de l'Astral Pool des d'aquest hotel que està als afores de Budapest, a l'oest de la ciutat, fins a l'illa Margarida, aquesta piscina Alfred Hayos. Ha esmorzat la plantilla de l'Astral Pool cap a les 9 del matí, a 3 quarts de 10, primer desplaçament en hora punta amb el trànsit corresponent també fins al complex del partit, unes instal·lacions magnífiques, absolutament espectaculars, espaterrants. Sí que és cert que aquí a l'hotel feia sol i quan hem arribat a l'illa Margarida...
El
Danubi, allà boira que feia... que calava els ossos, podríem dir. Però, com diem, instal·lacions absolutament espaterrants, increïbles, plenes de piscines. De fet, l'Astral Pool no s'ha entrenat, no ha fet aquesta sessió d'activació a l'escenari del partit. Encara no l'hem pogut veure. Ho ha fet en una mena de piscina globus que hi ha al costat de la piscina exterior on es va jugar ara fa uns anys el Mundial.
Per tant, de fet, crec que heu dinat allà també, no? A la mateixa illa Margarida?
Sí, correcte. Cap a les 12 estaven dinant ja les jugadores de l'Astral Pool i ara fa, qüestió de segons, insisteixo, una altra vegada el transfer cap a l'hotel, descans fins a quarts de 5 i una altra vegada cap a la piscina per jugar aquesta Supercopa d'Europa a 3 quarts de 7.
Doncs a 2 quarts de 5 marxa l'expedició cap a l'Alfred Hayos i recordem, quan faltin 5 minuts per 3 quarts de 7 en directe a Ràdio Sabadell, aquesta Supercopa. Escoltàvem a David Palma, crec que podrem escoltar ara també el president. Vau viatjar junts, no, ahir?
Sí, sí, sí. Vam viatjar amb el president, amb el Claudi Martí, entre altres membres del Club Natació Sabadell. També amb aquest punt d'optimisme per intentar tornar cap a casa amb la quarta Supercopa d'Europa. Més enllà d'aquesta condició de campió d'Europa, de campió de la Champions de l'Astral Pool Natació Sabadell, també perquè probablement no s'enfronti, i de seguida en parlarem, avui a un rival de molta entitat, com seria l'actual UPSE. Sí que altres anys doncs, havia estat a l'elit, a la primera plana del waterpolo femení, però no el consideraríem un top 5 ni pràcticament ni un top 10 a aquest UPSE Budapest. I per tant, deia Claudi Martí que estan davant d'una gran oportunitat per continuar fent història amb aquest equip i afegir la quarta Supercopa.
Sempre veig com a bona oportunitat el poder lluitar pels títols, que de fet és els grans objectius dels nostres equips, sobretot dels equips de waterpolo, no? I evidentment és una oportunitat important perquè ens l'hem guanyat i perquè crec que a més que tenim moltes possibilitats de poder guanyar-lo. Ara això sí, hem de fer un gran partit, hem d'estar al nivell que normalment estem i jugar fort, jugar concentrades, i jo crec que si ho fem així tenim moltes, moltes possibilitats de portar la quarta Supercopa cap a Sabadell.
Doncs aquesta quarta Supercopa, deia Claudi Martí, es referia a les possibilitats d'afegir-la a les vitrines al costat de les tres anteriors. Davant hi ha un UPSE que, com dèiem, segurament no té el nom d'altres anys, no té cap títol important, no té cap Champions, podríem dir. Sí que va jugar una final a Calllong, ha jugat també una final de la Supercopa d'Europa. En el passat ha tingut grans noms. Per allà han passat, per exemple, Sabrina van der Sloot, l'actual jugadora neerlandesa del club, altres ex del club com Maggie Steffens o Gabi Zucks, jugadores actuals del Mataró com són Rita Kesteli o Vivian Sevenich. Per tant, han passat per allà grans noms, però hi ha una dada força cridanera, Adri, que és que aquest UPSE és l'únic equip de la Champions, l'únic de la Champions, que no té cap jugadora, i atenció, perquè et faràs una mica vell amb aquesta dada, no té cap jugadora nascuda abans de l'any 2000.
Què feies l'any 2000, tu?
Anar a primària. Acabar primària, pràcticament. Però no té cap jugadora nascuda abans de l'any 2000. És un conjunt molt jove, molt jove. De fet, té 7 campiones del món júnior aquest estiu amb la selecció hongaresa. L'entrenador també és el seleccionador que les va fer campiones del món júnior. I compta... No té aquesta etiqueta ni aquest paper de favorit, ni molt menys en el partit d'avui. Sí que actua com a local, però bé, no seria precisament el favorit per guanyar aquest partit. David Palma, l'escoltem també parlant d'aquest UPSE, dient que molt probablement haurien d'afrontar avui el partit sense cap mena de pressió.
El factor
de jugar com a local els hi donarà molta embrancida, no? És una piscina molt mítica, que estarà a tope, que les animarà molt. Crec que elles no tenen cap tipus de pressió per això, perquè és un equip jove. Jo, si fos l'entrenador de l'UPSE, plantaria la final, com deia el Cruyff, per sortir a disfrutar-la, no? Jugues contra el campió d'Europa, no tens cap pressió. Som nosaltres les que normalment portem la pressió i l'obligació de guanyar.
Doncs parlant, fent aquest símil amb Johan Cruyff, David Palma, els precedents històrics, Adri, bé, a tot això m'he perdut al principi, no sé si potser l'has esmentat ja, però els precedents històrics també són favorables.
Els precedents no, t'anava a comentar, hem parlat de les tres que sí que ja ha guanyat l'Estelpul, que sempre han estat per la mínima, però vaja, sí. Tres Supercopes d'Europa, l'equip que més en té, empatat amb l'Olympiacos, per tant avui pot convertir-se el Natació Sabadell en l'únic que en tingui quatre. Hem parlat de la joventut de la plantilla de l'UPSE, hem parlat que té pocs títols comparats amb el Sabadell, però és que si a sobre anem als precedents entre tots dos, això sí que encara no ho hem dit, t'ho estava reservant a tu, Vitori, perquè la xifra també és demolidora.
Sí, 6 precedents a la Champions. S'ha de dir que l'UPSE és un club fundat fa relativament poc, el 2008, per tant no hi ha molts precedents amb l'Estelpul Natació Sabadell, però sí que s'han trobat les cares 6 vegades a la Champions i les 6 vegades doncs, ha guanyat el conjunt sabadellenc. Per cert, cap d'aquests 6 precedents a terres hongareses. L'últim va ser a Campllong, a la fase de grups del 2019, victòria 15-10. El 2018 a Quirixi a les semifinals, 17-8. Tenim aquella final de la Champions a Campllong el 2016 en què va guanyar l'Estelpul 11-8. Després trobem unes semifinals a Atenes 11-6 el 2015. A la fase de grups abans a l'Illa s'havien trobat també aquell mateix any amb victòria 14-9 i el primer precedent és a Imperia, a Itàlia, a la fase de grups el 2013, una clara victòria per 21-7. Per tant, tots els precedents en aquest cas són favorables a l'equip de David Palma.
Vaja, que s'han trobat a tot arreu, aquí a Grècia, a França, a Itàlia, i ara toca també visitar-les allà a casa seva, a l'Illa Margarida, a l'Alfred Hayos. A la Maica García, com l'has trobat tu avui?
Doncs confiada amb aquella sensació de seguretat, de veterania, de capitania per afrontar aquest títol, que el tenen aquí, després en parlarem, però que la plantilla el tenen, si no vaig errat, només 4 jugadores, la columna vertebral, és a dir, la portera Laura Ester, Mati Ortiz, Maica García i Judit Forca, però la resta no tenen aquesta Supercopa d'Europa al seu palmarès, a la seva col·lecció. Per tant, amb aquest punt també d'esperonar les seves, assumint que el d'avui és un partit molt important per bona part de la plantilla.
Doncs un partit important, un partit que el mateix Vitori ha comentat amb una de les bolles de la plantilla, amb la capitana Maica García. Ara són a l'hotel, però fa uns minuts a l'entrenament, a la Hall Alfred Hayos, parlaven així.
Maica García, què tal, com estàs?
Bé, amb moltes ganes ja de que arribi el partit, de jugar una altra final i, bueno, i com no, aquí a una de les piscines més legendàries, històriques del waterpolo.
La veritat és que el complex és espectacular, eh? Veus aquí la piscina exterior, aquesta d'entrenament, que vaja, està coberta per un globus, és un escenari envejable per jugar aquesta final, no?
Sí, al final a Hongria és un esport rei també, que és molt conegut al waterpolo i bueno, l'afició i aquest esport es viu moltíssim.
Com esteu vosaltres? Perquè porteu ja uns quants dies aquí a Hongria, des del divendres, vau jugar a la piscina del Duna el dissabte, amb ganes ja, suposo, no? d'acabar el periple per aquí, per Hongria. Com veus a les noies, com veus la plantilla?
Bé, això, moltes ganes, s'està fent llarg ja l'espera i la preparació d'això, al final de 2 partits, 5-6 dies aquí, es fa llarg, però bueno, és una final, moltes jugadores encara no han jugat mai una Supercopa, podria ser la primera per moltes i amb moltes ganes això de poder aixecar un altre títol i portar-lo a casa.
Per tu, per la Judit, per la Laura, per la Mati, podria ser la quarta en aquest cas, però sí que és veritat que fa 7 anys que no la guanyeu, per tant també hi ha aquell punt de dir hem guanyat moltes coses però Supercopes no n'hem guanyat tantes, no?
Sí, i tant, és cert, al final sembla que no se li doni el prestigi que té, no? Però al final és cert que crec que m'han dit també que podria ser l'equip amb més supercopes d'Europa, no? Ens posarem primeres, llavors és un hit per nosaltres i volem aconseguir-lo.
Evidentment, com a guanyadores de la Champions teniu aquesta etiqueta, no? de favorites. No sé si fins i tot aquesta etiqueta reforça, tenint en compte que davant hi haurà un UPSE, que no és l'UPSE d'altres anys, que havia tingut grans noms, estrangeres, sinó que és un equip molt, molt jove. No sé si això pot ser un arma de doble fil o com us ho preneu a la plantilla?
Aviam, sabem que al final és una final i no menysprem a cap equip, o sigui, és un equip jove, és un equip molt nou, però al final són hongareses, el seu joc és molt perillós, són jugadores molt, molt, molt potents, molt actives, molt agressives, no? És un waterpolo molt complet. Llavors, ja més estem a casa seva, pot passar qualsevol cosa, però bueno, encara i així penso que hem de donar el nostre millor nivell i encara que les coses no fossin fàcils, hem de guanyar aquesta Supercopa i anirem a per totes.
I pràcticament ho remato amb això, no sé si fins i tot si amb un punt de dir, deies tu, hem d'anar al tanto, i més reforçades pel que va passar l'altre dia el dissabte a la piscina del Donaus Baros, no? El fet de dir, és un equip que anava a cué, guanyeu per un gol, no sé si això us ha donat un punt d'això, d'estar alerta.
Sí, i tant, això mateix, al final és el primer partit de Champions que juguem fora, aquest dissabte passat a Donaus Baros, aquesta temporada, i bueno, encara pues això, ens faltava plantar-nos una mica, adaptació, no? També el saber jugar fora de casa i ha sigut una alerta, i ara aquesta Supercopa és una altra més que, bueno, que això ens ajuda a créixer com a equip, a jugar aquestes competicions i a guanyar-les.
Doncs, Maica, sort.
Gràcies.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
El Vituri des de l'Alfred Hayos a Budapest amb la Capi, amb la Boia, amb Maica García. Una dada més, Vituri, parlàvem de les guanyades, evidentment, 3, 2013, 2014, 2016, ha plogut ja des de l'última contra el Mataró. També n'hem perdut dues. La primera va ser el 2011 a Sori, 9-8 contra el Prorreco, i la única que s'ha jugat aquí a Sabadell va ser el 2019 amb la derrota 13-11 contra l'Horizonte. Per tant, empatades amb l'Olympiacos a 3, si avui es fa la feina, l'equip de tota Europa amb més supercopes, però també empatades amb el Racing Roma i amb el Kinev Kirishi, amb dues perdudes. Si pel que fos avui hi hagués sorpresa i guanya l'UPSE, el Sabadell seria també l'equip amb més finals perdudes de la Supercopa.
Sí, és una competició molt, molt jove, anem a dir-ho així. No està creada al mateix moment, en el mateix moment que la Champions, i això provoca que, per exemple, l'Horizonte Catania, que és el dominador a la màxima competició continental amb 8 títols, doncs només hagi guanyat dues supercopes, i que l'Astralpool, com el seu domini va començar a principis de la passada dècada, doncs sí que hagi tingut l'oportunitat de jugar fins a 5 finals ja, guanyar-ne 3 i perdre 2. A veure si avui tenim sort i es desfà aquest empat amb l'Olympiacos, que ha guanyat les dues últimes edicions, i ja de pas, doncs, no ens convertim, com bé dius tu, en el club, amb aquest asterix també d'haver-ne jugat moltes, doncs que ha perdut més finals.
No, sí, en el fons és una bona senyal perdre finals de Supercopa,
sí,
d'Europa. Implica que n'has guanyat abans altres títols.
Sí, sí, tant i tant. Per cert, el fil de l'entrevista amb la Maica, que també ens deia, portem aquí des del divendres i tenim unes ganes de fer la maleta ja i marxar ja i demà i tornar amb la copa cap a casa, perquè recordem que la plantilla de l'Astralbul va jugar el dissabte a Donaus Baros, a prop d'aquí, doncs a partit de Champions, guanyant 8-9. L'UPSE, per cert, va perdre 13-11 contra el Buliagmeni, un equip que només ha guanyat un partit, l'UPSE a la Champions enguany.
Tu, en canvi, et quedaries uns dies més de lladre?
Allargaríem una miqueta, no s'està malament. Aquí Roger Benet va donar unes quantes referències i no s'està del tot malament, però també hi ha ganes de tornar, amb aquesta quarta Supercopa. Un títol, per ser Adri, també, que bé, suposo que ja ho has comentat abans i ho hem dit molt a la prèvia, però que fa 7 anys que no guanya el club. Que si pensem en tota la llista de cromos que té aquesta, les vitrines, aquesta entitat, en surten desenes de lligues, desenes de copes, supercopes d'Espanya, en surten les 6 Champions, però que la Supercopa d'Europa és el títol que menys abunda, no?, a les vitrines. En aquest sentit, també ho ha repetit per activa i per passiva el tècnic David Palma, que ell no la té, que ell només ha jugat la final de l'Horizonte i, per tant, no té aquesta Supercopa en la seva col·lecció, però és que escoltem també el president Claudi Martí recordant que ell tampoc la té.
Moltes jugadores, molts tècnics, doncs, que de l'actual equip, doncs, que encara no el tenen, com tu dius, i bé, El president Claudio Martí tampoc el té, per tant, tots estem molt il·lusionats per aconseguir un títol més del nostre waterpolo femení, pel nostre club i per la nostra ciutat.
Doncs seria la primera Supercopa també del Claudi Martí. Recordem que la primera es va jugar precisament a Budapest l'any 2006, Honvéd 9, Horizonte 8, i aquesta és la tercera que juga ja a la capital magiar, avui a 6:45. Què has dinat, per cert, Vituri, goulash o...?
No, el mateix que les jugadores, és a dir...
Pasta.
Pollastre a la planxa amb una miqueta de salsa i patates i una amanida.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé aquesta nit, per això...
Sí, sí.
Què?
Aquesta nit... bé, no desvalarem massa.
Se t'està complicant
perquè...
el tema, vigila.
No per mi, sinó perquè ja ha fet les gestions al club. El club, evidentment, en cas de victòria, doncs s'ha de sortir a sopar i a celebrar, perquè a més el partit és aviat, és relativament aviat, amb la qual cosa a les 8:45 ja ho tindràs tot liquidat.
Vigila que Europa se sopa abans, eh? No fos cas que fem també. Tard també per això. Vituri, va, a descansar tu també i a cuidar la veu, que has de narrar una Supercopa avui, la quarta de l'Estalpul. Una abraçada.
Una abraçada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per sobre de 2:45 en directe a l'Hotel Suís, el número 1310 de la història del programa. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Anem a parlar una mica del centre d'esports, no només de waterpolo. Viurem avui perquè, malauradament, i no parlo ara de resultats, que això és evident, la nefasta ratxa del Sabadell, allò que dèiem de totes les notícies negatives venen pràcticament a la vegada, ja com un imant últimament a la nova Creu Alta. A l'espera de la confirmació oficial, no podem parlar de bons presagis ni molt menys de la lesió de Monroy, sinó tot el contrari.
Sí, de fet, el club, mira, si vols, ultimíssima hora, bé, en qüestió de segons, crec que fins i tot podrem parlar amb el doctor del Centre d'Esports Sabadell, per tant, en aquest cas, res, perquè ens acabi de confirmar el que ja era un presagi, com dius, molt negatiu el passat diumenge quan vam veure la lesió de Monroy. Estem parlant del lligament creuat anterior del genoll dret, insistim, ara de seguida, si tot va bé, podrem parlar amb ell, i que ho acabi de confirmar. Estaríem parlant de la mateixa lesió de Javi Gómez, perquè
sí,
la gent se situï...
mateix genoll i tot.
Sí, sí. Bé, ara si em permets una petita forma, algú dirà, no, el seu, no el de
sí, sí.
Javi Gómez.
Però prefereixo que els dos tren.
Com diem, és una lesió de llarga durada, una lesió molt negativa, una lesió, Adri, que el farà passar el jugador castellonenc per quiròfan i que... bé, no vull jugar a ser metge ni molt menys, només faltaria, però que sí que en quant a terminis, perquè la gent, perquè l'aficionat i el soci del Sabadell se situï, estem parlant de tot el que resta de temporada. És a dir, es perd ja tota aquesta temporada 23-24 Pablo Monroy en aquesta lesió, que com malauradament passa molt sovint amb el tema dels genolls i dels creuats, es va produir de manera fortuïta, absolutament sol, ell sol, en un mal recolzament del peu, en aquest cas damunt la gespa, que li va fer ballar el genoll, i a partir d'aquí, doncs, com diem, aquesta lesió que fa perdre una peça molt important dins del que és l'engranatge, dins del que és la plantilla d'aquest any del conjunt arlequinat.
Mira, passem per la consulta del metge del Centre Esport Sabadell, del doc, d'Agustín Fernández. Agustín, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, què tal?
Estàvem aquí parlant de Pablo Monroy. Els presagis no eren gens bons des d'un primer moment quan van veure com se li quedava clavat el genoll. Les proves també han confirmat que mala pinta, no?
Pues sí, una pena, sobre todo, bueno, por él, por todo el equipo, por el club. Pero bueno, este año estamos teniendo más lesiones de las que quisiéramos y sobre todo este tipo de gravedad. Y sí, él en el momento que notó que algo no iba bien, él ya ha pasado por una lesión en la otra rodilla similar. Y bueno, ya después de la primera exploración ya las sospechas se han confirmado con los estudios de resonancia magnética y lamentablemente pues tendrá que pasar por el quirófano y bueno, como habéis comentado, perder el resto de la temporada.
¿Qué estarían parando? ¿Una recuperación de 6-8 meses o...?
Sí, normalmente este tipo de lesiones, hasta que no se hace la intervención y se ve si hay alguna pequeña lesión asociada a alguna cosa, que pueden, bueno, no retrasar, pero sí condicionar un poco el tema de la recuperación. Y luego, evidentemente, es una recuperación larga en la que intervienen muchos factores y los jugadores normalmente están entre 6 y 8 meses, según la evolución, según, ya te digo, hay muchas variables que intervienen en los procesos de tanto quirúrgicos como de recuperación. Però sí, són lesions de llarga evolució.
Si no m'erro, és exactament la mateixa que Javi Gómez, per tant, en certa manera, té com un mirall a la casa d'algú que porta un parell de mesos de recuperació per davant.
Sí. Bueno, lamentablemente es eso, que este año, pues, este tipo de lesiones que son graves, hemos tenido más que de las que quisiéramos. Y bueno, recuerdo incluso que él fue de los primeros que entró al vestuario a darle ánimos y a decirle, mira, yo ya estoy aquí, y estoy en recuperación, así que mucho ánimo. Y bueno, eso también yo creo que los jugadores también lo agradecen, tener el apoyo de compañeros, que seguro que Pablo tiene de todos, y especialmente de los que acaban de pasar o han pasado en algún momento por este tipo de intervenciones y de lesiones que son largas.
Et vull preguntar si aquest tipus de lesions tan greus i de genoll, si són fortuïtes, si per exemple la gespa té alguna cosa a dir o no, perquè tant la Nova Creu Alta com el Camp d'Esports de Lleida no estaven en el seu millor estat quan es van produir les dues lesions, si és simplement una qüestió d'infortuni i prou, o si es poden controlar fins i tot amb una millor planificació del treball físic previ. No sé a què podem atribuir aquest tipus de lesions. Quin factor pesa més?
Bueno, realmente yo, o sea, no sé si alguien lo conoce, sí que es verdad que todas las lesiones tienen un origen muchas veces multifactorial. El campo pues influye en alguna manera, pero bueno, al final tienes una lesión en ese partido, en otros partidos con césped de otra manera o más seco o en otras condiciones no tienes ninguna lesión, con lo cual no se podría decir eso. El tema de planificar este tipo de lesiones, pues ya veis que la mayoría de estas lesiones son el jugador está solo, o sea, no hay un traumatismo agudo, no hay golpes, que también las pueda haber. Entonces, bueno, intervienen tantos factores que es muy difícil. El tema es que intentamos evitarlas pues trabajando de manera, evidentemente, de todos los sistemas que tenemos a nuestro alcance para poder para poder evitar o intentar que sean las mínimas, pero hay temporadas que no hay ninguna y hay otras pues que tenemos más de las que quisiéramos.
Et pregunto també per Carlos Beitia, que també va haver de demanar el canvi per lesió l'altre dia. En el cas del migcampista valencià, com es troba?
Bueno, está mejor. Sí que es verdad que según el tipo de lesión, pues a veces hoy justo tenemos el estudio pendiente del estudio y valoraremos a ver sobre todo su evolución, una prueba de imagen para valorar o para hacer un diagnóstico lo más acertado posible y que la evolución sea buena, pero sí que es verdad que acabó con bastantes molestias del partido y sí que la recuperación de momento está siendo progresiva, pero bueno, está ahí con limitaciones y veremos a ver en qué queda toda su situación y que se recupere lo antes posible.
En el cas de les lesions de genoll, és evident que influeixen molts factors, com deies tu abans, fins i tot el tema de l'infortuni que se't quedi clavat al genoll.
Sí.
En el tema de les lesions musculars, en portem unes quantes en qüestió de 2 mesos aproximadament, entre les dues de Raúl Baén, Amelívia, Baselga l'altre dia, ara Beitia. És un tema de planificació, és un tema fins i tot de veure't en una situació delicada i que pugui generar cert estrès a l'hora de jugar. A què es pot deure tantes lesions musculars?
Te podría dar pràcticament la misma respuesta que con las lesiones de rodilla. Al final hay muchísimos factores que intervienen. Bueno, el factor de de no ir bien en la clasificación, podría ser uno, pero realmente al nos encontramos, nos gusta hacer, podemos hacer una valoración, ¿no?, de cómo va todo, ¿no?, pero a final de temporada siempre tienes un equilibrio o un número de lesiones que normalmente son similares en cada año. Cada pretemporada hay un número de lesiones, este año pues prácticamente solo hubo a nivel muscular una, y entonces eso, al final el problema o la dificultad de todo esto es que las lesiones, por ejemplo, musculares a nivel de isquiosurales, isquiotibiales, prácticamente hay una epidemia en el fútbol. Ahora nos ha tocado a nosotros, que en esta semana estamos teniendo más, pero al principio no hemos tenido, no sabemos cómo irá. Intentamos, pues eso, intentar controlar todos los factores que son, pues, la prevención, todo lo que podemos, pero muchas veces hay muchos factores que incluso yo creo que se desconocen a día de hoy, y eso, hay grupos incluso de trabajo buscando, analizando o intentando sacar conclusiones o cosas que nos puedan ayudar los profesionales para que esto no ocurra tan frecuente como está ocurriendo en los últimos años, mucho mal, por todo el estrés asociado, y entonces ya te digo que es muy difícil de contestar porque realmente no se sabe la respuesta al 100%.
Doncs m'ha agradat això, de l'epidèmia d'isquios. És veritat que cada vegada veiem més aquest tipus de lesions. Evidentment, no m'ha agradat que hi hagin, però sí que és veritat que ostres, que és una plaga últimament. Agustín Fernández, doctor del Sabadell, que em sap greu que estiguis tan ben acompanyat últimament a la consulta, perquè tens la infermeria plena últimament.
A mí tampoco, pero bueno, intentamos que cuando pasa algo, intentar que no ocurra, y si ocurre, intentar dar el mejor tratamiento y que los jugadores estén lo antes posible para poder ayudar al equipo, que al final, cuantos más estemos o cuantos más jugadores estén disponibles, pues mucho mejor para el entrenador y para poder intentar sumar los puntos que necesitamos.
Estan en bones mans, sí senyor. Agustín, una abraçada des d'aquí i sobretot una abraçada pel Pablo Monroy, que es recuperi aviat i que guanyi una mica d'ànim, perquè la notícia és d'allò més dolorosa. Cuida't molt, una abraçada.
Igualment.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Doncs aquesta última hora, confirmada la lesió de Pablo Monroy, el teníem fa uns dies aquí al CES personal amb el Sergi Parc i comentava que el pitjor que havia tingut mai en el món del futbol era una lesió greu, just aquesta mateixa, però l'altre genoll, avui buscàvem les referències, desembre del 2017, és a dir, un mes després, de fa 6 anys, de fa 6 temporades, en un Villarreal Juvenil 3, Ranero 0, en el minut 35, aquesta vegada va ser el 15, en el miniestadi, i de l'altre genoll. Per tant, una acció també molt similar, un genoll que es queda clavat, es trenca l'encreuat, va dir adéu aquella temporada fa 6 anys. Malauradament, Sergi haurà de dir adéu també. Aquesta és un contratemps important, perquè recordem que com a carriler dret ara mateix tenim a David Estals, que tenim un problema, que és que només n'hi ha un, perquè David Estals és tan polivalent que pot jugar tot arreu, però ara haurà de jugar sí o sí al carril.
Sí, mira, ara oficialment ho comunica el Centre d'Esports Sabadell, aquest trencament aquesta resolució que ens explicava també, un trencament del lligament creuat anterior, del genoll dret, per tant, el mateix que estàvem comentant i el mateix que sentíem ara que escoltàvem el doc, l'Agustín Fernández, que ho deia. I, com dius, una baixa important, sobretot perquè la defensa en ella mateixa està prou malmesa i està patint prou contratemps al llarg d'aquesta temporada, sobretot pel que fa al perfil dretà d'aquesta línia defensiva, però en aquesta posició en concret de Pablo Monroy, tens raó, és que a més s'accentua i molt el contratemps. Primer, per la importància del jugador, ho dèiem, sempre que ha estat disponible, o gairebé sempre, diria que amb l'única excepció de Vigo, que tornava de sanció, no va sortir de titular.
Mira, 8 partits ha jugat, 600 minuts, tenint en compte que el van fer fora a Tarragona i a Majadahonda.
Que s'ha perdut 2 partits per expulsió, i com diem, ja el de Vigo en aquest cas, que no va jugar d'inici, però que la resta era una peça important, però sobretot perquè, com dius, tampoc no hi ha recanvi natural més enllà del que vulguis inventar, o més enllà del que ara Gerard Bofill s'hagi d'adaptar a l'hora de trobar una peça que el substitueixi, que no sigui David Estals, que evidentment ja ha actuat en aquesta posició i que pot fer-ho, pot continuar fent-ho, en tot cas.
Doncs és la mala notícia. Avui teníem a Adrián Ortolà, el capità, per comentar precisament, al marge d'aquesta última hora nefasta pel Sabadell, una miqueta com estan els ànims i com ho està vivint ell, fins i tot en la condició de porter més golejat de la Lliga, de capità d'un equip que s'ha quedat despenjat 6 punts per sota i fins i tot de jugador veterà dins d'un
grup que és molt jove.
Sí, i en aquest cas, doncs, escoltant, perquè evidentment el que no ha canviat és la dinàmica negativa de l'equip, aquesta dinàmica que porta el Sabadell a haver perdut les últimes 5 jornades, sobretot a trobar-se a 6 punts de la permanència ara mateix, i a l'espera, o no, de que hi hagi decisions, com hem anat dient ja al llarg dels últims dies, Adri, el fet de que ni Gerard Bofill ni Jaume Milà sembla que perillin com a mínim pel que fa al partit d'aquest cap de setmana. Amb tot això, com dius, avui jornada de descans, dia de descans per la plantilla, conscients, això sí, de la dificultat que suposa, a més, una jornada on el Sabadell es trobarà amb un Barça Atlètic enratxat, tot el contrari que els arlequinats. Ells sumen 4 victòries consecutives, els s'han situat o s'han situat en aquesta zona de play-off d'ascens i amb un Sabadell, a més, que afronta aquesta 12a jornada, doncs amb aquest mínim marge d'error ja, perquè tot el que no sigui sumar algun punt pot provocar que realment l'escletxa respecte a la permanència et deixi molt allunyat. La plantilla, evidentment, tocada. Fins i tot diríem que amb un punt de frustració, veient que les coses no estan sortint, un pèl desanimats. Però això sí, escoltem el capità arlequinat deixant molt clar, Adrián Ortolà, que depèn d'ells mateixos saber reaccionar, tirar-ho endavant, i per això la fórmula màgica, el mantenir-se units.
Tristos, frustrats, però bueno, també convençuts de que ho traurem. Hem de confiar cadascú, ser autocrítics, ara més que mai, perquè al final, quan estàs ahí baix, és perquè hi ha coses que no estem fent bé, i cadascú ha de ser autocrític. Serà l'única forma de traure-ho, tot i així hem d'estar junts. Quan sortíem del camp, la tribuna, que la gent està amb nosaltres, i bueno, ens hem de quedar amb això i amb aquest suport que estic convençut que sortirà.
Recordant, a més, en aquest cas, Adrià Ortolà, Adri, que queda molta lliga per endavant, que tot just ara encararem aquesta jornada 12 del campionat, però també veient que cada jornada que passa, cada partit que no s'aprofita, doncs és una oportunitat, valgui la redundància, desaprofitada i que ja no es pot tornar a recuperar. S'ha de fer un pas endavant, diu Adrián Ortolà, s'ha de fer un pas decidit i, això sí, donar amb aquesta famosa tecla que encara no acaba de trobar l'equip ni el cos tècnic el més aviat possible.
Crec que estem per la jornada 12, no? Estem per la jornada 12 i queda moltes jornades, però sí que és cert que hem de fer un pas endavant, hem de ser responsables, hem de ser professionals i tirar-ho cap endavant. Tirar-ho cap endavant perquè al final l'única forma de traure-ho és, com he dit abans, estar junts i seguir treballant. Al final, per desgràcia, he viscut molts moments així i sempre ho entro cap endavant. I hem de seguir treballant, d'estar junts i confiar en que ho farem.
Li preguntàvem, de fet, Sergi, el de Xàbia, si creia que amb el perfil tan jove de plantilla que té el Sabadell, si podia afectar això de veure's ja tallats amb una escletxa de 6 punts i la recepta la tenia claríssima, el porter.
Sí, i evidentment és ara mateix el més preocupant, com dèiem, el fet de que qualsevol error més o qualsevol ensopegada més a l'espera del que puguin fer els rivals directes en aquesta zona baixa pugui encara obrir més aquesta diferència, que ara és de 6 punts, de 2 partits ja respecte a la salvació, però que malauradament, en cas de no tirar endavant el partit contra el Barça Atlètic, es podria veure, doncs, ampliada i agreujada. La plantilla de tot això, el que sí que ha volgut, Adri, és agrair que, tot i malgrat aquesta dinàmica, aquests mals resultats, diu que continuen notant el suport de la gent, que diumenge ho van notar i que noten aquesta estima més enllà de l'evident nerviosisme que també s'ha traslladat, com és obvi per altra banda, a la graderia, al públic. Un desànim general, evidentment, deixant clar a Adrián Ortolà que és lògic que la gent estigui decebuda, com també ho estan els propis jugadors, però tornem-hi, a la fórmula màgica. Com es va demostrar la temporada passada, quan l'equip va saber reaccionar, la unió, el fet d'anar tots en una mateixa direcció, és ara mateix fonamental perquè això pugui revertir-se.
Sobretot demanar-los disculpes i demostrar-los que, bueno, que al final depèn de nosaltres i quan més gent estiguem junts, serà millor i el més aviat possible. Està clar que al final nosaltres estem decepcionats també perquè no és la situació que ens agradaria a tots i crec que hi ha que ser valents i assumir-ho. I serà l'única forma de treure això cap endavant, assumir que les coses no estan sortint. Però convençuts que el grup de treball que tenim ho traurem.
Doncs autocrítica, assumint que no estan sortint les coses com volem, però amb aquest punt també de confiança i d'estar tots units, diu Adrián Ortolà, per redreçar el rumb, aprofitant que queden moltes jornades encara. És tot ben estrany, hem començat parlant de waterpolo a Budapest, després la lesió de Monroy. Crec, ara és quan em dius, sí, ho hem comentat ja, però que avui l'equip descansava, és el clàssic de cada dia, no? Ja ho
hem comentat. Sí, el dimarts és habitual i avui ja hi ha hagut aquesta jornada de descans, com dèiem. Demà tornarà a la feina, per cert, eh? Serà a l'estadi, a la nova Creu Alta, on s'entrenarà l'equip a l'espera de la cita de dissabte. Recordem, insistim, perquè ningú ho vagi despistat, tant els que vagin a Sant Joan d'Espí com els que es quedin a casa i ho escoltin per Ràdio Sabadell, que el partit comença a 6:15 de la tarda. Des de les 5 ens hi posarem els del Sabadell en joc. Per cert, demà, com a bon dimecres, roda de premsa després de l'entrenament, en aquest cas, amb una altra de les veus autoritzades. És un jove, però un jove amb caràcter, i aquest ja té galons també, com és el xino David Estals. Si no passa res estrany, la seguirem en directe, aquesta roda de premsa.
Aquí l'escoltarem. Sergi Garcés, gràcies, abraçada.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Don't forget my
love. En el tram final del programa d'avui, futbol juvenil i futbol sala. Comencem amb el primer cas, amb el Sabadell i el Mercantil, que van empatar a casa en l'última jornada de la divisió d'honor juvenil en dos partits que van tenir guions diferents. A Olímpia, els arlequinats van signar una gran primera meitat contra el Gavà, amb les dianes d'Àlia Camarà al quart d'hora i d'Ethan Rosena en l'última jugada abans del descans. En canvi, després, a l'equador de la represa, els gavanencs van signar el 2-2 definitiu amb dos gols en només 5 minuts. Albert Milà, l'entrenador del Sabadell juvenil, va acabar amb la sensació d'haver desaprofitat la bona feina de la primera part.
El deixar el cos malament. Malament perquè l'equip fa una primera part, jo crec que boníssima, i passant molt per sobre del Gavà, que pots marxar amb un resultat molt més avoltat, i ja sabem com va la categoria. Perdones la primera part i ells la segona t'empuixen, i amb 5 minuts dolents et fiquen dos gols, i després ho has de tornar a aixecar, i no ens ha donat.
Per aquest motiu, i sobretot veient el calendari que tindran ara per davant, els arlequinats no veuen el punt sumat davant del Gavà com un fet positiu, sinó com dos punts que van volar d'Olímpia.
Bueno, el coixí era guanyant avui aquí. Llavors el coixí sí que te'l feies, però se'n perden dos, sens dubte. Se'n perden dos, i més amb el calendari que tenim ara. Se'n perden dos segur. Però bueno, afrontarem el partit del Barça bueno, juguem aquí a casa i hem de puntuar i anem a mort per puntuar. I serà un partit igual de maco.
Com escoltàveu ara, diumenge a les 4 partides, Sabadell-Barça, segon partit seguit dels de Milà a Olímpia. Dissabte, el dia abans, a les 6, jugarà el Mercantil a Badalona, després d'haver trencat la dinàmica de dues derrotes seguides contra el Girona, de l'exarlequinat Héctor Simón, per cert. Els graciencs van empatar 1-1 al Joan Murtró de Raona Marinals. Els gironins s'havien avançat a la mitja hora de la primera, però Oriol Martín, al quart d'hora de la segona, va fer l'1-1. El tècnic Carlos López dona per bona la X.
Va ser un partit amb línies generals bo de l'equip, ja et dic, potser molt precipitats també perquè venim de dues derrotes i això crec que ho hem penalitzat una mica, però bueno, l'equip va tornar a estar a prop d'un equipàs com el Girona i la veritat és que, com et dic, no, després de les dues derrotes la sensació de l'equip i sobretot recompensat amb un puntet, doncs el donem per molt bo.
Els mercantilistes venien de perdre contra el Racing Zaragoza i el Gavà precisament, amb la qual cosa necessitaven canviar la tendència per seguir en aquesta zona tranquil·la de la divisió d'honor juvenil. López assegura que més enllà del punt sumat també van recuperar sensacions positives.
L'equip està bé, l'equip crec que després de les dues derrotes aquest punt, com bé dius, no és guanyar, però sí que és veritat que dona la sensació que l'equip ha tornat, no? Que l'equip torna a ser sòlid, que l'equip torna a ser molt competitiu i això per nosaltres és molt important, molt més enllà del resultat.
Setè és l'equip mercantilista amb 14 punts, empatat amb el vuitè, el Cornellà, però amb una escletxa oberta 5 per sota de l'equip que tenen just per sobre el sisè, el Zaragoza, i amb dos punts de marge respecte a un Sabadell que ocupa la novena plaça. Aquesta setmana, com dèiem, Badalona Mercantil i Sabadell Barça. Per cert, a la Lliga Nacional Juvenil, el juvenil B del Sabadell agafa aire amb la victòria contra el Poble Sec, la segona consecutiva. Un gol d'Albert López a les acaballes va deixar els 3 punts a Olímpia amb el 2-1 definitiu. Ara l'equip d'Isaac Marcos és novè, per tant just la mateixa posició que el juvenil A, un graó per sobre. Això sí, tot molt compactat, el quart per la cua és tan sols 2 punts per sota del centre d'esports. Dissabte a les 12, a Horta, duel entre els juvenils B de la Dami del Sabadell.
I en futbol sala, resultat calcat també pel Natació Sabadell i l'Escola Pia en l'última jornada de segona B, 4-4, i els dos jugant com a locals. Això vol dir que tots dos han allargat la seva ratxa sense perdre. En el cas dels nedadors, mantenint-se invictes encara en Lliga, i en el dels Escolapis sense conèixer la derrota des de la primera jornada. Al Pavelló Nord, el club es va veure 4 cops per darrere davant del Bellsport l'Hospitalet en un dels pitjors partits de la temporada dels de Pau Machado, però com a mínim es va poder rescatar un punt. El tècnic reconeix que no van tenir el millor dia, tampoc en l'aspecte físic.
Jo crec que la primera part no ha sigut la nostra pitjor de tot l'any, jo crec. No hem entès el missatge, ens faltava contundència, estàvem molt apàtics. Per sort hem acabat ajustat i la segona part doncs, bueno, hem intentat corregir coses per canviar una miqueta. Lamentablement, doncs, la segona hi ha lesions que seran importants, el Lluís una punxada i el Nil també torna a notar molèstia, llavors bueno, hem optat per canviar una mica el joc i bueno, crec que ens ha funcionat.
Dos empats consecutius pels nedadors que han fet que l'equip s'allunyi dels dos primers, la Nucía i Manresa, tot i que el club manté plaça de playoff. Machado, fent una lectura positiva, es mostra satisfet per haver sumat davant del que considera un possible rival directe.
Estic molt content, eh? Al final l'Hospitalet és una entitat important, crec que també està en la lluita per estar al grup de dalt també i al final doncs, bueno, no treuen diferència, mantenim distància i seguim invictes, sobretot aquí també a casa, no? Que també és important, hi ha un ambient xulo de futbol sala i això ho volem mantenir i això crec que és un símptoma de que l'equip està treballant i la gent li agrada veure l'equip. Llavors, bueno, aquesta és la idea.
Per la seva part, la Pia continua sisena a 3 punts del play-off després d'encadenar, i ja és estrany, el seu tercer empat consecutiu, l'últim contra el Canet, amb la sensació que més que sumar un punt, se'n van escapar dos del carrer Garcilaso.
Sí que és verdad que el de Montsant i el d'ayer són, bueno, puntos que se van que duelen. El de Mataró, pues no, porque es contra un buen equipo. No digo que Montsant i Canet sean malos equipos, pero duelen, esos puntos duelen.
Eren les paraules de Lenny Ramos, autor d'un hat-trick que finalment no va servir per guanyar aquest partit. En l'aspecte individual, això sí, el jugador Escolapi passa pel seu millor moment i s'ha erigit com l'home gol de l'equip, en total ja en du 11.
Contento como he empezado y sí, muy, muy contento. Con rabia, la verdad, creo que con rabia, porque hubiera preferido no meter gol y llevarnos la victoria.
El menú d'aquest cap de setmana a la segona B masculina de futbol sala, Cerdanyola Escola Pia i Barceloneta Natació Sabadell. I el menú per d'aquí a un minut, notícies migdia, amb tota la colla d'informatius ja preparada i amb la Beatriz Aguilar, que ha estat al control de so. Recordeu, avui a 3 de 7, Supercopa d'Europa de waterpolo femení des de Budapest, amb el Vitoria, terres hongareses, i la possibilitat de guanyar la quarta Supercopa de l'Astralpool femení. La viurem aquí, a Ràdio Sabadell, com si no. Per recuperar el programa d'avui, l'Hotel Suís, tan fàcil com entrar al podcast a radiosabadell.fm. I demà, més teca amb el que succeeix a Hongria, amb la roda de premsa d'Estat, segona catalana, etcètera, etcètera, etcètera. Que vagi bé, bon dimarts!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.